Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona i la Sagrada Família han fet públic avui un pacte fins ara insòlit que permetrà al patronat de la Basílica sol·licitar les llicències i permisos per finalitzar-ne la construcció. L'acord, signat per l'alcaldessa Ada Colau i pel president delegat de la Junta Constructora de l'obra d'Antoni Gaudí, Esteve Camps, preveu també la col·laboració del patronat en el finançament de les despeses generades per les activitats del temple i que habitualment assumeixen les arques municipals. Es tracta d'un pas inèdit des de l'inici de la construcció del temple, ara fa més de 130 anys. Ho ha explicat així Ada Colau, que també ha qualificat l'acord de molt positiu.
Que aquí estem corresponsabilitzant-nos del patrimoni de la ciutat, d'una icona estimadíssima, dels impactes també que generen, no?, aquestes visites que tant ens agraden a la nostra ciutat, i estem fent un acord que des de la corresponsabilitat és evidentment molt positiu pel conjunt de la ciutat, pel barri de la Sagrada Família, pel temple i també per l'Ajuntament de Barcelona.
Esteve Camps ha destacat la importància que és un pas lògic en el procés de la construcció.
No es tracta de cap privilegi. És un pacte que s'ha fet per realitzar aquest primer paquet, que és el pla especial d'acabar la construcció del temple de la Sagrada Família. El tema queda pendent de les columnes i de l'escalinata. És un tema que es farà una comissió ja d'immediat per començar a treballar, perquè no quedi en l'oblit, però no té cap privilegi especial.
L'aplicació de l'acord als propers 10 anys servirà per avançar cap a una millor convivència entre la vida veïnal i la mateixa activitat del temple, ja que inclourà diverses mesures per a la millora de l'entorn, com ara reurbanitzacions de carrers, finançament del transport públic i millora en l'accés amb metro. La contribució total del patronat a la Basílica a tot el que és l'entorn veïnal serà de 36 milions d'euros, que aportarà durant aquest període de 10 anys. Canviem de qüestió. El Tribunal Suprem ha sentenciat que qui ha de pagar l'impost d'actes jurídics documentats en la Constitució d'Hipoteques és l'entitat que deixa els diners i no pas els qui reben el préstec. Ha estat en una sentència que s'ha conegut avui i que modifica la jurisprudència que havia establert aquest tribunal fins ara, tot a partir d'un recurs d'un ajuntament de la Comunitat de Madrid, el de Ribes Vacia Madrid, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia madrileny d'ara fa poc més d'un any. El Congrés ha tirat endavant per unanimitat una reforma de la llei electoral perquè els incapacitats legalment per un jutge puguin votar. Fins ara, quan la família de discapacitats intel·lectuals, persones amb alguna malaltia mental o un deteriorament cognitiu en demanava la incapacitació, perdien automàticament aquest dret. Amb aquesta modificació, la incapacitació judicial deixarà de comportar automàticament la pèrdua del vot. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia avui amb el coach Jordi Casado.
Estimada amiga, t'escric aquestes línies per recordar-te. Vull agrair-te tot el que fas per nosaltres. Això sí, quan t'utilitzem bé, perquè quan vols, pots fer molt de mal. Quan et tractem bé, ens enriqueixes, ens apropes i ens generes comprensió. I jo vull agrair-te aquestes hores del matí aquesta tasca tan constructiva i humana que fas. Estimada paraula, gràcies per canviar un moment dolent en un de menys dur. Gràcies per mostrar-me tant només dient un t'estimo o un hola ben cordial. Gràcies per generar consens, diàleg i respecte. Quantes paraules calen per entendre que ets molt important? Una paraula pot fer-nos somriure. Una paraula pot generar esperança i una senzilla paraula pot obrir el cor més trist. Dóna vida a les teves paraules i omple de paraules la teva vida.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Endinsa-te'n els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui fixem la nostra mirada en la situació política a Catalunya, ben coneguda per tots des de fa mesos i diria que des de fa anys, però marcada aquests últims dies per desencontres dins l'independentisme, sobretot entre el PDeCAT i Esquerra, amb la crisi dels diputats suspesos i altres qüestions. Més enllà d'això, el paper del president Quim Torra, mentre es demana des dels republicans més unitat i menys gesticulació, està sotmetent-se a la valoració de l'opinió pública des de molts punts de vista. També el de la necessitat que Torra faci de president i la discussió sobre si ho està fent per tothom o no. El diàleg amb el govern espanyol, sacsejat també per ultimàtums des de Catalunya, i pel camí que Pedro Sánchez té una miqueta més aplanat després de l'acord amb Podem pels pressupostos, amb la visita anunciada per demà per Pablo Iglesias a la presó de Lledoners per parlar de tot, diu, amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, tot això ha generat un ambient que podem dir que està entre l'enrariment i l'esperança, entre els desencontres i les crides a la unitat. En parlem avui des de diferents punts de vista, des de la pluralitat. I ens acompanyen per fer-ho, d'una banda, Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
També saludem Jordi López Camps, soci d'Òmnium Cultural, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres coses. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Toni Florido, responsable de l'àrea de defensa del Partit Demòcrata, del PDeCAT. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions. Avui són quatre a la taula, amb un servidor, saludant Roberto Labandera, que és funcionari, exdiputat i militant del PSC. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, senyors, del que està passant aquests dies, quin diagnòstic fan? està massa enrarida la cosa, hi ha base per seguir alimentant l'esperança, per seguir dialogant. Pedro Sánchez s'ha vist complicades les coses, com es diu. No, què en pensen? Vol començar el senyor Florido, és igual, eh?
Bueno, enrarida és normal que ho estigui, i que ho estigui durant molt de temps, malauradament, perquè en una situació de vulneració de drets bàsics i de presos polítics, evidentment, la política es veu afectada per la situació. Per tant, qualsevol cosa que en un altre context seria normal, doncs ara no passa. No hi ha una, no es pot viure normalitzant una anomalia. I, per tant, qualsevol cosa, per petit o gran que sigui, s'hi veu condicionada.
Mm-hmm. Bueno, jo, senyor, en canvi, penso que realment hi ha molta gesticulació, com tu comentaves, Ignasi, al principi, i l'última pues, ha estat aquesta, per exemple, reprovació del rei en el Parlament. Jo trobo que, independentment de que no tingui cap tipus de, diguéssim, de conseqüència jurídica, no deixa de ser quelcom que realment, si ho pensem bé, al ciutadà, penso, li interessa poc. Al ciutadà li interessa saber pues, com estarà la sanitat, com estarà l'educació. Llavors, ara, pues, el que pugui fer el PSOE respecte a aquesta, diguéssim, possible impugnació al Tribunal Constitucional, tampoc la veig massa, massa recorregut, perquè realment és una declaració purament, diguéssim, formal, no? No té cap vinculació jurídica. Ara, jo voldria que, diguéssim, no hi hagués tant de postureo, ara que es diu tant aquesta frase, i que poguéssim parlar de temes, doncs, importants. Partint una altra cosa, perquè, a veure, jo no sé, però veient els polítics, quasi preferiria la monarquia. Ja, o sigui, prefereixo la monarquia que un president d'una república que pugui ser com qualsevol polític que tenim ara a l'abast, no? Perquè almenys la monarquia no té poder, i en canvi el president de la república potser sí.
En tot cas, la monarquia que tenim aquí ho aclarim, perquè suposo que les preferències de vostè van cap a la monarquia parlamentària constitucional
bueno,
actual,
òbviament. Evidentment, és una monarquia que no té cap poder. Amb aquesta monarquia em quedo fa... Bueno, és un símbol, tampoc. I, ojo, un símbol democràtic, perquè sempre es diu, és que la monarquia no és democràtica. Però, bueno, però si quan es va aprovar la Constitució, es va aprovar la monarquia. Per tant, en algun moment donat...
Una monarquia acceptada, diguéssim, també pels qui no eren monàrquics.
Sí, sí. Jo, no, a veure, no és que sigui jo aquí un fan de la monarquia, però com a diguéssim...
Com a instrument... Per reconduir la situació d'ara fa 40 anys.
Clar. Sí, no el trobo dolent.
Bé, més comentaris, si vol, senyor Camps.
A veure, jo recordo haver-me menjat patates quan el Carrillo, Santiago Carrillo, va dir als militants comunistes, jo en aquella època era membre del comitè executiu del SUC, que havien d'acceptar la monarquia. I ho va dir-ho amb una roda de premsa amb la bandera espanyola al darrere.
L'actual, no la republicana.
No, sinó... clar, en el 78 és que es tragava tot, es havia de sortir com fos d'aquella situació, i vam acceptar la monarquia doncs perquè es havia d'acceptar, si no, tot l'altre era un suïcidi. Passat els anys, la monarquia és un anacronisme i és una rèmora que ens fa endarrerir en aquest país. I, a més, aquest rei concret encara ha de demanar perdó als catalans per les paraules que va dir el dia 3 d'octubre del 2017. És a dir, a mi aquesta institució no em mereix cap respecte. I trobo bé que els parlamentaris que representen... uns parlamentaris que representen un determinat sentiment d'una part del poble de Catalunya...
Que el Parlament fa majoria, a més...
Bueno, que fa majoria, però són els que són, en un moment determinat, a iniciativa no d'una força política que en aquells moments podíem dir que és independentista, fes una declaració de reprovació de la monarquia, benvinguda sigui, que, com diu ell, no té cap valor jurídic, no, però té un valor moral, i també la política també és moral.
Bueno, no té valor jurídic, però no perquè no vulguem els... o una gran part dels ciutadans. Una institució que està blindada, que és inviolable, que pot ser immune a qualsevol procés judicial, que ho tapen tot, que quan passen coses al seu entorn, ja hem vist el que ha passat, a Mordangarit, a més, hi ha una opacitat brutal, doncs els representants del poble, triats com a diputats, prenen una decisió que no té conseqüències, però no perquè no sigui just reprovar-lo, sinó perquè el marc jurídic del que està dotat l'estat espanyol està fet per blindar uns privilegis.
De tota manera, no li sembla que potser una discussió com aquesta també es podria tractar més enllà del que és el conflicte polític a Catalunya? És a dir, que, sí, evidentment, això es pot discutir arreu d'Espanya amb molts sectors socials. Potser això és el que volia dir el senyor Labandera.
No, jo el que penso és que, en definitiva, aquest debat, més enllà de les matisacions i la passió que cadascú li hagi i li vulgui ficar, no?, al posicionament, jo no sóc partidari de la reprovació al rei, penso en tot cas, i sóc partidari, i som partidaris, de fer en tot cas una revisió de la Constitució, que és el marc de convivència, i nosaltres socialistes considerem que hi ha recorregut fins i tot per resoldre els temes que una part de Catalunya planteja, que té la majoria al Parlament, però no oblidem de dir que són una part dels catalans i que no són la majoria, però que és molt respectable, evidentment. I, per tant, crec que en aquestes reformes, en aquest, que exclusivament es podrà arribar a través de la via del diàleg, crec que podríem trobar la resolució a molts dels conflictes que hi ha aquí. Si comencem a demanar-nos excuses i perdons, jo demanaria que els partits polítics independentistes de Catalunya demanessin perdó pel que van fer el 6 i el 7 de setembre, en què no van respectar la legalitat vigent, no van respectar els altres grups parlamentaris que estaven allà, i a més, doncs jo, com a català, no em sento representat en aquell trencament unilateral de la legitimitat constitucional al país.
Que va ser l'aprovació de les lleis de desconnexió.
Una de les coses que hauríem de fer, possiblement, és dir, donem-nos per perdonats i posem el comptador a zero d'explicar algunes qüestions. Aquí s'ha parlat de presos polítics, jo diria més aviat de polítics presos, perquè si és singular, i no estic a favor de que estiguin empresonats, sí que hi hagi un judici sobre el que han fet, però no que estiguin empresonats. Si és singular aquest fet, és absolutament singular que un dirigent polític marqui la política del seu partit des de la presó, rebi visites, i no exclusivament dels seus familiars, sinó fins i tot del president de la patronal, del secretari general d'un sindicat, avui s'ha dit, 70 visites de caràcter polític institucional. Doncs això dona la pauta. Jo he conegut en altra realitat la situació de les persones empresonades per raons polítiques que no tenien aquestes qüestions. I torno a dir, no crec que la solució passi perquè s'empresoni aquestes persones. El meu partit també ho ha dit clarament i crec que, a més, és una de les qüestions que jo voldria deixar clar.
Sí, quan parlem d'enrariment...
Per tant, a la pregunta inicial que plantejaves, jo crec que hi ha més vies, més situació de diàleg que fa 5-6 mesos en aquest país.
El tema canvi de govern a Espanya...
Jo crec que ens hauríem d'ajustar. Ara, que ha d'haver, per part de totes les forces polítiques, una major contenció en les declaracions dels temes que hi ha. Si parlem de la situació que tenim avui i posem per davant, ho dic perquè està en aquest moment, almenys en el discurs, una altra cosa és el que acabi passant en la realitat, que si no hi ha gestos del govern en la situació d'empresonament de nou polítics,
dirigents independentistes,
no hi haurà consens per tirar endavant un pressupost que es planteja com un acord pressupostari important pel conjunt de la població, inclosa la catalana, si no se sap distingir entre el que és la governabilitat de l'Estat en general i la situació judicial, que ha de tenir un camí determinat i que esperem tots que resolgui el millor possible per a aquestes persones. Jo no les vull veure més a la presó. Però, en tot cas, que aquesta diferència en el tema de la diferenciació dels poders sigui respectada, entonces continuem enrarim el tema. Sí, però jo veig més elements d'esperança que d'absolut
enrariment.
Arrel del que diu el Roberto, jo volia també comentar una mica, primer, que no estic d'acord, encara que estigui a favor de la Constitució, amb el discurs que va fer el monarca el dia 3. O sigui, nosaltres com a catalans, més enllà de si érem independentistes o no, haguéssim volgut una crida al diàleg o una crida a totes aquelles persones que van estar ferides com a conseqüència de l'1 d'octubre, que va estar...
Fins i tot encara que hagués defensat l'ordre constitucional.
Perquè va estar molt malament gestionat per al PP. I, bueno, en aquest sentit, doncs, també penso que la presó provisional és absolutament exagerada, encara que no sigui legal, perquè una cosa que no sigui ajustada a dret no vol dir que sigui il·legal, no? Però encara la veig menys ara que ha fet un any de la presó de Jordi Cuixart i de l'altre Jordi Sánchez. Uh-huh. Encara la veig menys per aquestes dues persones, perquè a penal, al dret penal, l'autor és el que té el domini del fet. Sempre es parla de l'autor com a persona que té el domini del fet. I jo penso, podien tenir domini del fet el senyor Junqueras com a vicepresident, el senyor Puigdemont, però no dues persones que representaven dues associacions civils que no tenen res a veure. Que jo no estic d'acord amb tot el que li va passar, ja us ho he dit abans, però no...
I ho ha dit altres vegades.
Sí, però amb aquesta presó provisional penso que és absolutament, diguéssim, exagerada, podríem dir.
Estan d'acord el senyor Florido, el senyor López Camps, amb això que deia abans el senyor Labandera, de donar-nos per perdonats i intentar parlar de zero?
Jo vull afirmar una... Per mi és una evidència que sí que som presos polítics. De fet, és tan així que aquest suposat delicte només ho és a Espanya. No ho és a cap altre país europeu. Per tant...
Bé, com a mínim, els països, la justícia dels països que s'han pronunciat...
Sí, no són que no qualsevol són país. Uh-huh. Alemanya, per exemple.
Alemanya Bèlgica, i Bèlgica.
Suïssa. Uh-huh. És a dir, països bastant democràtics, penso jo, no? Uh-huh. Per altra banda, segueixen sent presos polítics perquè ho estan ells de presos i no tot el govern, que va ser tot el govern que va ser responsable dels fets teòricament jutjats.
O va estar d'acord.
Només són presos unes determinades persones perquè resulta casualitat van anar amb unes llistes electorals. Això no són motivacions polítiques, posar-los a la persona amb aquests sí i amb aquests altres no. Per tant, home, intentar dissimular una realitat com aquesta em sembla que és molt dur. I, per altra banda, voler posar en el mateix nivell això, que és una barbaritat, amb uns fets d'una discussió en un Parlament, d'unes lleis, qualsevol... No. Jo sé que vosaltres... Jo ja sé que vosaltres magnifiqueu aquells fets que a mi em semblen... En fi, en el Parlament es voten coses amb lectura única o no, o sí, i de totes maneres, tot això, al final, són els votants els que han de decidir si això està bé o no. Perquè ens estem acostumant que els votants no tinguin paraules sobre el que fan els diputats, que hagi de venir un jutge a determinar si això és correcte o no. Ens estan tutelant, i això és una cosa que ens hi estem acostumant d'una manera irresponsable.
De tota manera, la discrepància ja estava clara, em sembla, d'inici, no?, sobre la qüestió de presos polítics, sí o no. Aquí hi ha discrepància, em sembla que dos sobre dos, però en tot cas...
Jo mantinc la meva posició, sí, però digui, penso que no arribarem a síntesi, però en tot cas...
Digui, sí.
En tot cas, jo crec que hi ha una qüestió que és molt important, i el que no podem degradar és el paper del Parlament. Jo he estat parlamentari, uh-huh, i el paper del Parlament és molt important. Lectures úniques, clar que sí, és un procediment que existia en la legislació, no és un invent ara de fa 4 o 5 anys, sempre ha existit lectura única. Recordo una decisió per lectura única, una modificació de la legislació per fer un tema que interessava a tot el sector por sí del país, perquè si no havien de tancar 50.000 grangers les seves granges. Una cosa és aquesta lectura única, i una altra cosa és fer lectures úniques de la decisió de desconnectar amb Espanya, que això és una altra cosa, una dimensió diferent. Discrepo radicalment. Però jo torno a dir, si jo ho he dit abans, ho dic ara. Des del punt de vista polític, no em toca estar avui en cap lloc de decisió del partit, no? Soc militant del partit. Però en tot cas, si recomanaria el mateix que dic aquí, ho diria el partit. Home, per què no oblidem els greuges, que són moltíssims, i per què no mirem de resoldre la situació d'aquestes persones a nivell... La situació general del país, com és un tema en pressupost. L'altra té una via judicial, i la via judicial s'han de respectar. Això ho entenem nosaltres. Una altra cosa és que una vegada acabat el procediment judicial es puguin prendre determinades mesures. Això ja veurem què es fa. Quan Miquel Iceta va dir que s'havien d'indultar, perquè recordo perfectament la pregunta en campanya electoral, que sí, si vostè és partidari de l'amnistia, va dir, en tot cas de l'indult, perquè l'amnistia ara hi ha un procés judicial pel mig...
Molts se li van tirar a sobre.
Li va caure tres quartes parts del país a sobre. Jo crec que ens vam quedar sols, fins i tot alguns dels companys nostres en altres contrades d'Espanya van estar en contra. Però penso que és una via posterior. Ara, cada cosa tindrà els seus passos.
L'indult sempre és un mecanisme que té el govern.
La primera cosa que jo crec que no hem de fer és escandalitzar solidaritzar-nos de que les persones que estan en presó tinguin un paper polític. Jo no soc contrari que es vegi Junqueras
i Pablo
Iglesias. Pablo. No, jo no ho veig en absolut, penso que no, com tampoc veig malament que vagi Rossell. Uh-huh. També és cert que jo penso que això, perquè hi ha una pregunta que tu havia deixat sobre la taula, és com està avui la unitat de l'independentisme. A mi em sembla que alguns poders polítics importants a l'estat espanyol han triat un interlocutor ben clar, que és Junqueras, perquè Torres no fa de president. Uh-huh. I jo crec que aquesta sí, per mi, és una...
Ara parlarem dels desencontres de la setmana passada, que sembla que ens queden lluny, perquè cada dia passen moltes coses, però els tenim ben a prop. Però no sé si sobre el que ha sortit ara, senyor López Camps, disculpi, per equilibrar les paraules.
Jo, amb el Roberto, puc estar profundament en desacord, però estic d'acord amb ell, amb lo personal, perquè fa molts anys que ens coneixem i som amics, i per tant... Però jo diria que el govern del PSOE ho té cru. És a dir, és millor el govern del PSOE que el govern del PP. Això és indubtable. És a dir, la música, l'ambient, l'aroma que es respira és diferent.
Per la qüestió de Catalunya, concretament.
Sí, no? Per la qüestió de Catalunya, no, i per la governança, d'aquest país.
Vulguis,
és a dir, si l'alternativa del PP defenestrat és el Pablo Casado, apaga i vámonos, perquè els projectes de recentralització de l'Estat i el que està dient aquests dies que va suelto, doncs són preocupants. És a dir, entre el Salvini a Itàlia i el Pablo Casado, no sé quina diferència deu haver-hi. Ara, el PSOE jo penso que, encara que volgués, ho té cru. Ho té cru perquè qualsevol gest... O sigui, el PSOE ha de resoldre un problema, que és guanyar unes eleccions generals. Qualsevol gest que pugui fer ara el PSOE en clau benefactora de Catalunya li provocarà un terrabastall electoral, o s'alçaran els barons, els de sempre, contra aquest gest. I, per tant, penso que ha de moderar el tempo. Jo diria que des d'aquí també s'ha de saber gestionar amb visió estratègica aquests tempos. Que els presos polítics seguiran a la presó, jo personalment crec que seguiran a la presó. Que es anirà a judici, i es anirà a judici. Que es farà un judici i que els hi cauran... Ara, sí que el govern té, a través del fiscal general, suposo, una certa possibilitat de modular certes coses. Això ja seria un gest, no interpretable en clau de lo immediat, sinó en clau d'algú que pot passar d'aquí un any. Que és a dir, un cop condemnats, té a la seva mà l'indult. I aquest indult sí que és el que pot permetre el reset que deia abans el Roberto.
Això sí, l'indult s'ha de demanar a diferència del procés d'amnistia, que és diferent.
Mm. L'amnistia tindria sentit si un bon dia a la nit ens apareixés la Mare de Déu i convertís a no sé què, i aleshores amb glòria d'aquest gest miraculós, el govern declarés una amnistia, com es va declarar aquí l'amnistia a la mort després del primer govern democràtic.
L'any 77, concretament.
Però ha de ser una petició personal, i pot ser grans sorpreses que hi hagi algú que no vulgui demanar l'indult, perquè significaria un reconeixement d'una autoritat que és negada ara. Però bé, aquest és un escenari. És a dir, jo diria que cal tenir una certa visió més a llarg termini de certs moviments, alguns que es deuen explicar, altres que es deuen fer i no es poden explicar, per entendre aquest complex puzzle que teníem en aquest país.
Ara, a veure, com comentava Jordi, hi ha una cosa, perquè tothom realment opina que la sentència serà molt dura, però jo penso que podem tenir sorpreses en aquest sentit. És veritat que és un judici molt difícil, perquè no es tracta de veure si van passar les coses que van passar, perquè això està clar, el que va passar és un hecho pacífico, que diríem, sinó si això que va passar és o no un delicte de rebel·lió, que a veure, que de tots els altres delictes, malversació, desobediència, el de rebel·lió és el que realment podríem posar la pena més alta. I realment, aquí hi ha hagut veus reputades sobre que no hi ha delicte de rebel·lió perquè no hi havia violència. De fet, això és una realitat que penso que el Tribunal Suprem, no el juez Llarena, que finalment és un jutge del Suprem, però que és un jutge instructor, sinó que els 5 magistrats que facin el judici potser arriben a aquesta conclusió.
Veurem.
Llavors, seria possible, i això també aminoraria una mica la gràcia gravetat d'aquesta situació.
Ara seguirem. Ens acompanyen, amics oients, en el Mirador de l'Actualitat. Us ho recordem, l'advocat penalista Lluís Batlló, l'exdirector de Fer Religiosos Jordi López Camps, el militant del PDeCAT Toni Floridó i el militant del PSC Roberto Labandera, avui en el Mirador, en què parlem de la situació política a Catalunya. I tenim una pregunta que us formulem sempre a través del web radioestel.cat. Podeu seguir votant fins al final del programa. És aquesta. Com valoreu la reprovació del rei al Parlament i la petició d'abolir la monarquia? Teniu tres possibles respostes. La primera, hi estic a favor, no m'agraden els últims gestos de la monarquia. La segona, no la comparteixo, però respecto que dins la cambra s'hagi votat i aprovat. I una tercera opció, hi estic en contra. Aquesta monarquia és positiva, democràtica i digna de respecte. La primera opció és ara la més votada, 61%. 28% en contra, la monarquia és positiva, democràtica, i 11% no comparteixen la reprovació, però respecten la decisió del Parlament. Sí, senyor López Camps, breument, que hem de fer una pausa.
Que abans he hagut de preguntar, però no em recordava el nom. Les declaracions d'abans d'ahir del Pasqual Sala,
sí,
dient que no és delicte de rebel·lió, a veure, que ho digui jo o que ho diguem els tertulians d'aquí,
el president del Suprem, expresident
del Suprem,
del
Consell General, que digui això, vol dir que algú s'està movent. Jo penso que evidentment els judicis es faran, però l'acte jurídic, o sigui, la defensa jurídica, si és una bona defensa jurídica, donarà uns bons arguments polítics per després tornar a desenvolupar les accions polítiques. I, per tant, diria que hi ha signes de que poden fer entendre de que el peix no està tot venut.
Bé, fem ara la pausa, un minut passa de 7:45 i reprenem amb els últims 7-8 minuts de programa d'avui amb molta intensitat temàtica, com sempre, quan parlem de la situació política a Catalunya.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 7:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seguim en el nostre col·loqui. Aquí, des del Mirador de l'Actualitat, a Ràdio Estel, ens acompanyen Jordi López Camps, Roberto Labandera, Toni Floridó i Lluís Batlló analitzant la situació política a Catalunya. Deia abans López Camps, alguna cosa es mou pel que fa a la situació dels presos. Tema pressupostos, tema diàleg, diàleg amb temàtica concreta, com a vegades diu Pedro Sánchez. Des de Catalunya potser hi ha més la visió, des del govern català, contundent, no?, de dir, doncs, cal un reconeixement del dret d'autodeterminació, cal obertura a pactar un referèndum, no sé, a banda d'estar més a prop de l'esperança que de la decepció. Senyor Labandera, si volen fer intervencions breus, els ho agrairé.
Sí, no, jo torno a insistir en un tema que, bueno, acabava una intervenció de Jordi abans de la pausa,
sí,
que jo crec que és important destacar-la, és a dir, i jo subratllo gran part de lo que ell comentava, que és, si hi ha moviments, des de Catalunya s'ha de saber i s'ha de veure aquests moviments. I aquests moviments, i se citava, mentre discutíem aquí a la pausa, sí, declaracions de juristes importants sobre les causes o les acusacions que hi ha sobre les persones que estan empresonades. I sobre els altres aspectes que ja s'han de resoldre a nivell de l'Estat. La situació, el PSOE sap, i el Partit Socialista de Catalunya també, i Pedro Sánchez el primer, que la seva situació no és una situació fàcil. Però és evident que davant tenim avui una oposició de dretes que dificultarà molt qualsevol solució pactada sobre els conflictes que hi hagi a Espanya, començant pel de Catalunya, per la posició actual que veiem tant en el centre-dreta com en la dreta, com Pablo Casado, com Albert Rivera. És molt, molt, molt però, difícil la situació. Però, de totes formes...
Que s'ha d'aprofitar, Roberto, ara que està el PSOE, perquè, com deia abans el Jordi, és que deu-nos un guard si estigués el Pablo Casado o diguéssim, o els de Ciudadanos. Vull dir, sí, ara, no, no. El PSOE, potser alguns independentistes pensen que contra Rajoy vivíamos mejor, no? Perquè també els
hi
donava una mica Florido. De canxa, segons com. Ara, en canvi, potser estan una mica descol·locats el senyor Torra de veure que està el PSOE i que Pedro Sánchez, ostres, campea bien la cosa. Jo preferiria ara, diguéssim, que es posessin tots els esforços del diàleg, deixant de banda realment aquest tema electoral possible del PP i de Ciudadanos.
I els partidismes de cadascú, que tots els ciutadans tenen les seves preferències.
Jo és que, a mi em sap greu dir-ho, però jo aquests signes, jo no els veig, jo sí que veig...
Vostè creu que estem igual que amb el
govern? Jo veig el ministre Borrell que no passa estona que no emet senyals hostils contra els independentistes.
Però preferiries a Pablo Casado?
Jo ni prefereixo ni deixo de preferir. Jo analitzo la realitat i la realitat és que el senyor Borrell ahir mateix acusava els independentistes de bravuconades o no sé què, i no para de tenir conflictes amb cònsuls honoraris, i ara ha evitat que la Unió Europea es pugui parlar en català. O sigui, ni un senyal, ni un senyal a favor de la distensió i el diàleg. Aquests són els símbols que jo veig. La veritat és que el moviment s'ha de demostrar caminant, no, i ara mateix el PSOE està molt tranquil pensant, com que el que pot venir és molt pitjor, jo puc fer el que... No tinc pressió, no té incentius per fer-ho diferent.
Jo discrepo.
Sí, perdó, discrepa el senyor Labandera, sí, però el senyor López Camps havia demanat la paraula breument.
Dues coses. Jo penso que el Borrell és un furúncul, en aquest cas per al govern. M'agradaria pensar... I segon, que jo també fa temps que conec el Pepe Borrell i diria que és un gran gestor de la comunicació, i ara només estem parlant del Pepe Borrell per aquests temes, amb la qual cosa li tapa que podem estar parlant del Pepe Borrell i el cas Abengoa.
Per exemple, sí, que ahir era notícia, també.
És a dir, és una bona estratègia comunicativa.
No, jo crec que...
A banda de defensar-lo, pot dir alguna cosa.
No, jo evidentment que penso que en el PSOE i el socialisme hi ha diverses posicions sobre el tema de Catalunya. Perquè de la mateixa forma, clar, podem mirar exclusivament les declaracions de Borrell, però quan jo miro i sento les declaracions del president Torra... és que són absolutament de hooligan en algunes ocasions. I si no, com es llegeix la decisió d'anar-se a Suïssa a fer una conferència per demanar una intervenció internacional? Com es relaciona amb això, amb l'apertura de diàleg amb el president Pedro Sánchez del govern i amb les expectatives de poder continuar dialogant, que ho ha plantejat ell, que ha dit, escolta, quedarem i tornarem a parlar. Entonces, claro, és que torno a lo mateix que deia, possiblement s'haurien de perdonar o callar per posar el comptador a zero i poder començar a iniciar alguna sèrie de coses.
Bé, senyors,
Perquè les ofenses no són exclusivament de dir una paraula o un adjectiu, són els fets.
Sí. Senyors, fets. Disculpin per dialogar, sempre hi ha temps, però avui se'ns acaba. Anem ràpidament a la notícia curiosa. Si tenim uns segons, encara comentarem algun aspecte més. La Ruth té a punt la notícia d'avui. Endavant, Ruth.
Avui, a la notícia curiosa, us vull parlar de la síndrome del malentès col·lectiu, una idea que va desenvolupar Jorge Wagensberg en el seu llibre La teoria de la creativitat. Era científic, escriptor, assagista, conferenciant i el creador d'un dels museus més innovadors d'Europa, el Cosmocaixa. Amb un breu càlcul matemàtic es poden desemmascarar els malentesos col·lectius. Aquesta síndrome, en estat pur, és el germen, potser, de moltes de les tragèdies històriques incomprensibles i irreversibles. Passa al principi de qualsevol crisi, ja sigui econòmica, social o cultural, quan encara no hi ha prou informació, quan ningú no entén res. Per exemple, quan cau la borsa o quan hi ha una allau d'immigrants. En aquesta primera fase, cada membre del col·lectiu assaja la seva pròpia teoria, però no hi ha prou convicció per influir en els altres. La comprensió de cada ciutadà depèn únicament de la seva fiabilitat individual. Els individus cultivats i racionals generaran unanimitats interessants que es poden seguir. Per contra, els més supersticiosos o aferrats a dogmes produiran unanimitats perilloses, perquè quanta més gent hi contribueixi, menys probabilitat que l'afirmació coincident sigui certa. És a dir, a més persones, més equivocacions. Es difonen millor els malentesos que els benentesos. Per cert, aquesta paraula ni tan sols existeix.
Gràcies, Ruth. No hi ha hagut cap malentès aquí a la taula, però sí discrepàncies. I el senyor López Camps té 10 segons per acabar.
Des de la meva petita estrella, jo diria que un gest que potser ajudaria en aquests moments és que aquesta famosa entrevista de diàleg tingués la iniciativa del Pedro Sánchez de convocar el president Torra a la Moncloa per començar a parlar.
Ja s'ha fet una...